Radio Astel. Crims. O gairebé.
Vinga, va, doncs com cada dimarts obrim el capítol de Crònica Negra d'aquest programa per conèixer algun dels crims, o gairebé crims, de la història. Com sempre, ens hi acompanya la doctora en psicologia i criminologia, Rosa Vinyes. Abans, però, posem-nos en antecedents per saber de quin crim parlarem avui, Núria.
Ens situem a Newcastle, al Regne Unit, el 1968, una localitat en plena remodelació i construcció malgrat la pobresa. Mary Bell, un dia abans d'haver complert els 11 anys, comença a matar nens petits d'entre 3 i 4 anys. Avui en dia es considera l'assassina en sèrie més jove del seu país. Però què la va acabar empenyent a cometre aquests actes? Doncs avui a Crims o Gairebé, una història de Crònica Negra no apta per nens.
Doctora Vinyes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quins són els antecedents de Mary Bell perquè cometi uns crims tan terribles com els que va cometre?
Pues són uns antecedents relativament interessants. Són uns antecedents que són molt particulars a aquest cas i que jo no els generalitzaria massa per altres casos. Però en el cas de la Mary Bell, la Mary Bell va, com ja ha dit la companya, va créixer en una localitat afectada per la pobresa i la inestabilitat econòmica, i era una zona molt criminogènica. La seva família vivia potser inclús a la part més pobra i més criminogènica, i no eren l'excepció, eren una família molt problemàtica.
Estem parlant, entenc, de certs barris marginals, eh?
Sí, per lo que era la configuració sociopolítica, bueno, socioeconòmica de l'època, i és, sí. El que sabem, fins i tot la Mary Bell ha sigut entrevistada ara d'adult i s'ha fet un llibre sobre la seva biografia. Llavors, el que sabem per les seves declaracions, no sabem, clar, no hem estat allà, no sabem quan certes són, però ella el que explica és que va patir molt d'abusos i negligència quan era petita, i un tipus d'abús i negligència que avui dia i llavors trobarien com extrem.
Val.
Estem parlant de maltractament físic, però no només maltractament físic, sinó que d'una crueltat extrema, per exemple, llançar-la des d'un primer pis i que es fes ferides al cap. Inclús la mare sembla que estava d'alguna forma involucrada en prostitució i sembla que ella deixava la seva filla quan era molt petita, o sigui, abans dels 10 anys estem parlant, per participar en actes sadomasoquistes amb els seus clients. O sigui, que estem parlant d'una nena que va ser exposada amb un tipus de negligència, amb un tipus de casa on la violència era la forma comuna de resoldre els problemes i era el mitjà d'intercanvi diari.
Ara em parlava, doctora, de la mare, però és que amb el pare la cosa no millora.
No, desgraciadament no millora. El pare està involucrat al món de la criminalitat. El descriuen els veïns com una persona també molt freda, cruenta, que també era una persona que d'alguna forma utilitzava la violència per comunicar-se amb la seva família. No era una figura massa present, perquè es dedicava, bueno, a temes de delictes de baix nivell, però contínuament immiscuït amb aquest tipus de tractes i d'intercanvis.
El que sí que tenia Mary Bell era una amiga.
Sí, només tenia una amiga al barri. Era una persona. Mary Bell va créixer amb un tipus de de llar i amb un tipus d'entorn social que no la va fer massa sociable, però tenia l'amiga, la seva veïna, que es deia la Norma Bell. Curiosament, comparteixen el cognom, però no són família. I la Norma Bell era una seguidora de la Mary Bell. O sigui, malgrat ser 2 anys més gran que la Mary Bell, era una nena que no s'havia desenvolupat massa bé, fins i tot deien que tenia algun tipus de deficiència de tipus cognitiu, de forma que funcionava com si fos més jove del que en realitat era, bastant més jove. I aquesta era la companya de jocs de la Mary Bell.
Per tot això, per tota aquesta situació, com definiríem el caràcter de Mary Bell?
Pues va ser un caràcter molt fred, i això és una de les coses que potser es deu a l'abús en aquest cas. Ja que dic que l'abús, no per ser una víctima d'abús tens més probabilitats de convertir-te en agressor. De fet, això no és mentida, això és mentida. Però en aquest cas el que va afectar va afectar la Mary Bell en dos maneres, bàsicament. La primera, va prendre la violència o el crim era una forma de solució de problemes habitual i acceptable. La segona és que va aprendre a que d'alguna forma establir vincles afectius amb una altra persona no era segur, que el món estava bàsicament estava composat de predadors o de preses, i que no era segur confiar en ningú, i que si hi havia alguna forma ella tenia que ser la més forta perquè si no seria abusada. Llavors ni va desenvolupar massa empatia ni massa capacitat de remordiment, ni d'algunes formes tenia les contencions socials que tenim, per exemple, tu o jo, a l'hora de fer mal a altres companys.
Ara ens explicava, doctora, que una persona que ha patit abús no té per què ser després una persona violenta. En el cas de Maribel, sí, és així.
En el cas de Maribel, sí, perquè va desenvolupar aquest caràcter tan fred i tan difícil. I, de fet, va desenvolupar trets que els psiquiatres que la van avaluar al judici van anomenar com sàdics, que era, per exemple, si tenia un conflicte a l'escola, amb un company d'escola, agafar una cigarreta encesa i posar-li a la galta. Després va desenvolupar una fixació per una curiositat o fixació per ofegar els demés, i va ofegar diversos nens a la seva escola i els professors se'n van adonar. O sigui, era una nena que era molt freda, donava molta por als altres nens i que els professors se'n van adonar d'això.
Aquesta és Maribel, però com van ser els assassinats? Es produeixen dos assassinats per part de Maribel, eh?
Sí, abans de que l'arrestessin, malgrat que havia intentat ofegar quatre nens abans d'això, quatre o cinc, però hi havia adults al voltant i la van parar. Els assassinats es van produir, un, quan no hi havia adults al davant, i es van produir en el context de remodelació del barri de Scotchwood. És a dir, van tirar moltes cases van ser derruïdes i es van deixar allà, i era bastant comú que els nens anessin a jugar allà com jugaven pel carrer del barri. Llavors, els assassinats es va produir quan la Maribel va trobar aquests nens jugant i aprofitant-se que hi havia llocs on es podia amagar i efectivament ofegar els nens fins al final.
Coneguem el primer cas. El primer cas, doctora, és el de Martin Brown.
El cas de Martin Brown va ser el primer. Es va produir de forma similar al segon també, el segon assassinat, i va ser el dia abans que la Maribel complís els 11 anys. O sigui, estem parlant que la Maribel tenia els 11 anys i la seva amiga Norma, que sempre jugava amb ella, tenia aproximadament uns 13 anys. Llavors van anar pel barri i van trobar el Martin Brown efectivament jugant en una d'aquestes cases derruïdes, en un dels pisos. Llavors, el que van fer és el van agafar, el van tirar al terra, i llavors la Maribel el que li va dir, segons el que va després dir la Norma al judici, és que va tranquil·litzar el nen dient-li que li anava a fer un massatge al coll perquè es trobés millor, però el que va fer, en canvi, és continuar estrenyant el coll fins que es va estrangular i el va matar. Després de l'assassinat, van deixar el cos allà, a la casa derruïda, i no va ser trobat fins bastantes hores més tard. Quan el nen va ser descobert, curiosament la Maribel i la Norma van aparèixer per allà. Els adults no van pensar que això ho hagués fet un altre nen, i els van dir que fora. Llavors elles van anar a casa de la víctima a dir que s'havien trobat el seu fill mort.
Déu-n'hi-do.
Fins i tot, sí.
El cas que sí causa certes sospites, però, cap a Maribel és Brian Howe.
És Brian Howe, sí. Aquest va ser més clar, perquè ja no només era un estrangulament, potser hi havia dos nenes, el comportament va sobtar, sinó que el 31 de juliol del mateix any el que va passar és que el Brian Howe va ser d'alguna forma captat quan estava jugant davant de casa seva i els pares ho van veure. I estava jugant amb un dels seus germans, amb el gos, amb la Maribel i amb la Norma. I va desaparèixer d'allà. Llavors això ja va ser motiu de sospita. Els pares em van adonar que el nen no arribava a casa i es van espantar i van cridar la policia. 7 hores després, aproximadament, van trobar el cos del nen al barri, amb uns carrers més enllà, entre dos blocs de cement, i el que van veure és un altre cop un nen ofegat, estrangulat, i el que van veure és que hi havia unes tisores que havien utilitzat per fer talls a les cames d'alguna forma tallar-li també el cabell del cap i mutilar-li els genitals. I per últim, es va intentar d'alguna forma tallar una M al que era al ventre del nen. I això ja va semblar bastant més perillós. El forense va fer l'examen i va dir que per la poca força que s'havia utilitzat amb l'estrangulament en ofegar el nen, probablement l'assassí era un altre nen. I allà és quan va la policia començar a sospitar.
Anem, però, al dia de l'arrest. Doctora, com es produeix aquest arrest a Meribel?
Pues, va ser interessant, perquè com el forense havia detectat que probablement l'assassí era un altre nen per la poca força que s'havia utilitzat, el que van fer és, d'alguna forma, és de forma massiva interrogar tots els nens del barri. Llavors, la Meribel i la Norma van ser interrogades perquè van ser les últimes nenes vistes en companyia del nen quan el nen estava viu. Després d'això ningú ho va veure. I el que es van trobar és que, curiosament, la Meribel tenia un coneixement molt sofisticat del crim. Els hi explicava detalls que no podien saber perquè la policia no els havia divulgat encara. Llavors van començar a sospitar. La Meribel va mentir i va intentar dir que era un altre nen de 8 anys que ell havia vist pel barri, però en seguida es va interrogar aquest nen i es va descobrir que és que estava en un aeroport o estava en un altre lloc, que no podia haver sigut ell de cap de les maneres. I llavors van interrogar un altre cop a la Norma i a la Meribel, i el que va passar és que els pares de la Norma van parlar amb la Norma i llavors la Norma va confessar que havia estat present als crims i que havia sigut la Meribel.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Té lloc judici i atenció, perquè arrel d'un documental sobre el cas de Meribel, en aquest documental apareixen les paraules de la mateixa Meribel dirigides a la seva Marta, a la seva mare, per carta, i ho diu així.
Tell judge and jury on your knees. They will listen to your cry of please. The guilty one is you, not me. I'm sorry it has to be this way. We'll both cry and you will go away. Tell them you are guilty. Please, so then, ma'am, I'll be free. Your daughter, May.
El que diu May en aquesta carta, el que diu la filla, Mary Bell, a la seva mare i per carta, és: digues al jutge i al jurat de genolls que escoltaran els teus plors que la culpable ets tu, no jo. Em sap greu, però ha de ser així. Les dues plorarem i tu te n'aniràs. Digues que ets culpable, si us plau. Llavors, mare, seré lliure. La teva filla, May.
Bastant, et diu bastant del remordiment que pot patir, que és no remordiment, whatsoever, que dirien en anglès, i que, a més, d'alguna forma, no té cap vincle afectiu amb la seva mare. De fet, pràcticament la culpa de tot. També el que ens indica aquesta forma de parlar, si et fixes que és en vers, és que era una nena que era bastant llesta, i això es va discutir bastant cap a la seva maduresa cognitiva a l'hora del judici. I el que van dir és que era una persona llesta, sabia perfectament les conseqüències dels seus actes, i el que van dir els psiquiatres, literalment, és que tenia trets que s'anomenen psicopàtics. Veure'ls tan aviat amb una nena de 10-11 anys és molt extrem, és potser un dels pocs casos que veurem aquests trets tan extrems.
Ens queda poc temps, doctora, però encara li vull preguntar dues coses. La primera, sobre l'amiga de Meribel. Normalment entenem que és l'assassina, en aquest cas, qui arrossega l'altra persona cap al crim. Però deixi'm preguntar-li també al revés, doctora. Per què aquesta necessitat de l'assassí d'arrossegar algú?
És curiós en aquest cas, però es produeixen a vegades i ho hem vist en altres parelles. El tema de parelles criminals és bastant més estrany dels que ens pensem. No hi ha tant de casos, però quan hi ha, sí que és cert que quan veus les personalitats de les dues persones involucrades hi ha com una mena d'encaix, que és bastant lògic. En aquest cas era una persona molt dominant, molt psicopàtica, que dominava i que portava una persona que era dependent, una persona que d'alguna forma li permetria fer el que volgués, no la jutjaria i li donaria recolzament. O sigui que això és com, si veiem d'alguna forma, és relativament lògic que si trobes parelles criminals trobis aquestes dicotomies, una persona feble i una altra més dominant. També, per exemple, ho veiem amb les violacions en grup, que a vegades hi ha un líder molt potent i hi ha gent que es deixa arrossegar. Pues això és també el que veiem aquí. En cases d'assassins serials, no és estrany o no és la primera vegada que sortiran aquest tipus de caràcter més psicopàtic i caràcter més dependent. De fet, a la Norma Bell al judici la van deixar lliure, perquè van considerar que ni tenia la maduresa cognitiva ni emocionalment era capaç de fer allò i que s'havia vist completament arrossegada. Llavors no la van culpar.
Per aquí la meva darrera pregunta. A dia d'avui, clar, estàvem parlant d'uns crims de 1968, a dia d'avui Mary Bell és lliure i no ha tornat a delinquir.
No que sapiguem. De fet, va sortir, jo crec, cap als 20-23 anys, va tenir una filla i que se sàpiga viu a Anglaterra amb la seva filla i el que sabem és que se li ha garantit l'anonimat perquè pugui fer la seva vida sense que despertar l'interès de la premsa.
Doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia, com sempre, gràcies per portar-nos un nou cas a Ràdio Estel. Ens retrobem la propera setmana.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel